Comencen les jornades IATI dels grans viatges. Després d'una pausa degut a la pandèmia sanitària, el 26 i 27 de maig a Barcelona i el 31 de maig i 1 de juny a Madrid, se celebraran la 8a edició d'aquest event que va néixer amb l'objectiu de compartir experiències viatgeres. L'edició d'enguany serà en format presencial i també... està clar que el format presencial amb les limitacions que obliguen els protocols de la Covid-19, però també es farà en streaming. Tot i que el format de les jornades serà exactament el mateix, i els propòsits i els objectius exactament els mateixos. Els viatgers que tenen previst iniciar viatges, doncs podran descobrir experiències d'altres viatgers, de grans viatgers que han viscut aventures pel món. Els pares de les jornades són en Pablo Strubel i la Itziar Marco Tegui. Ells són responsables d'Un gran viatge, el llibre, el podcast i també una web que s'ha convertit en una web de referència per a viatgers de llarga durada. Està amb nosaltres la Itziar Marco Tegui. Itziar, muy buenos días.
Hola, bon dia.
Bueno, ¿qué tal? ¿Todo a punto?
Pues en eso estamos, con toda la maquinaria a tope.
Oye, pues os queda poco.
Ya no queda nada, estamos a pocos días ya.
Bueno, supongo que una cierta ilusión, ¿no?, por volver otra vez a veros las caras con los grandes viajeros y también con esos viajeros que no son menos grandes, pero que en cualquier caso son los que asisten para escuchar las grandes aventuras de viajeros que han pues hecho cosas importantes por el mundo, ¿no?
Sí, además este año, claro, después del parón forzoso de 2020, pues venimos con más ganas que nunca. Confieso que tuvimos nuestras dudas por aquello de si se iba a poder hacer o no, las limitaciones, las restricciones, pero al final pues nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos pensado que estaba bien traer un poquito de ilusión viajera y aunque no podamos movernos por ahora como nos gustaría, por lo menos poder viajar desde nuestra silla, escuchando las historias de gente que, como bien dices, pues ha hecho viajes que son para soñar.
Ya. Como hemos dicho, el 26 y 27 de mayo, es decir, nada, de aquí unos días, en Barcelona. ¿Dónde las vais a hacer en Barcelona las jornadas?
En la antigua fábrica Estrella Damm.
Ah, muy bien. Claro, público aforo reducido, supongo, claro.
Aforo reducidísimo y con todas las medidas de seguridad, las mascarillas, los protocolos varios, pero claro, es lo que hay que hacer, hay que ser responsable.
Vale. Entonces, las personas que no puedan asistir, pues porque no haya sitio, las podrán ver por streaming.
Claro, esa es la gran novedad de este año, que hemos aprendido en esta pandemia que se puede disfrutar de muchas actividades a través del ordenador y lo que vamos a hacer es retransmitir todo en directo para que se pueda seguir desde donde estés, aunque estés incluso en otro país, ¿no?, o en otro continente, se podrán seguir las charlas.
La verdad es que la retransmisión online te facilita esto, ¿no?, que estés donde estés, puedes acceder y que luego además encima las podrás colgar en un canal YouTube y que estarán siempre vivas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la interacción no es la misma.
No es lo mismo, lo sabemos, pero también hay que adaptarse a las circunstancias. De todas maneras, vamos a intentar que quien esté conectado al otro lado, hacerle un poco partícipe de lo que está sucediendo en la sala para que, aunque no sea lo mismo, puedan sentirse un poquito parte del evento, que en el fondo es lo más enriquecedor, ¿no?, el encuentro. Pero bueno, esperemos que pronto podamos volver al formato habitual y a vernos las caras y a charlar por los pasillos mientras descansamos entre charla y charla.
Oye, Itziar, ¿y quién va a participar para explicar sus viajes?
Pues mira, en Barcelona vamos a tener a Silvia Palacio y Jonas Ordóñez, que dieron la vuelta al mundo tomando cargueros para hacer los cruces oceánicos. A Cristina Pérez Ferrer y Patricia Sastatornil, que llevan 4 años viajando y todavía siguen, ¿eh? Tuvieron un pequeño parón por la pandemia, pero se han comprado una autocaravana y siguen viajando. Tendremos también a Beatriz Ortega y Neil García, dos amigos que se fueron en autoestop hasta Pakistán. Y tendremos a Rosa María Calaf y José Antonio Rodríguez, que nos vienen a contar un viaje que hicieron en furgoneta cruzando África en 1973. Cuando viajar era otra cosa.
Sí.
Y luego en Madrid vamos a tener a Guillermo Marcelo, que eligió un medio de locomoción muy particular, una trotineta, que es una especie de patineta adaptado para viajar, y estuvo viajando por América. Tenemos también a Marta Insausti, que es una mujer que con 55 años decidió que quería dar la vuelta al mundo en moto y se lanzó cuando la gente le decía que si estaba loca a esa edad.
Y luego a mí esa historia me ha parecido bastante sorprendente, ¿eh?
Sí, sí, y además, bueno, tiene una historia personal muy potente y ella es, bueno, es una mujer, a ver si la ves porque es, desde luego, tiene una historia y muchas ganas de compartirla con todo el mundo. Y bueno, y cerraremos en Madrid con Cristina Reyes y Sergio Marín, que dieron la vuelta al mundo con un proyecto inclusivo porque ella tiene sordera y entonces han ido documentando cómo es el mundo sordo en distintos países. Y cerramos con Daniel Landa, que viene a contarnos cómo ha sido esa aventura africana para rodar el documental Atlántico, que ahora se está emitiendo en Televisión Española.
Bueno, interesantísimo, porque además, claro, todos estos viajeros van a contar sus propias experiencias, pero además de contar sus propias experiencias, van a mostrar las dificultades. Bueno, hay algunos que, claro, las dificultades pueden haber cambiado sustancialmente, ¿no? Pero en cualquier caso, van a contar sus experiencias no solamente desde su percepción sentimental o desde sus propias percepciones pues políticas, sociales, sino desde las cuestiones más prácticas, ¿no?
Sí, nosotros intentamos siempre que se dé una visión bastante realista de los viajes, ¿no? Porque los viajes tienen cosas maravillosas, pero también tienen pues, momentos duros o te puedes cansar o tienes dificultades para cruzar una frontera. Y a veces está bien conocer todo esto para saber si alguien alguna vez se quiere animar a hacer un viaje parecido, pues a saber qué se va a encontrar o qué puede encontrarse, ¿no? Y desde luego los aspectos prácticos siempre están presentes en nuestras jornadas porque queremos que la gente pues pueda encontrar información también. Pero más que en las charlas, información práctica se va a encontrar en los talleres que también vamos a hacer el fin de semana del 4 al 6 de mayo con, bueno, desde cómo monetizar un Instagram de viajes, cómo preparar un gran viaje, cómo financiar un viaje de este estilo, cómo viajar seguro, es un taller que da la Fundación IO, que son médicos especialistas en tropicales, y también cómo camperizar una furgoneta para quien quiera lanzarse a la aventura en su propia camper.
Bueno, eso es muy práctico, me imagino, y muy útil para aquellas personas que van a hacer un gran viaje y que probablemente necesitan estos recursos, claro.
Claro, porque uno está bien improvisar cuando estás haciendo un viaje largo, pero también tienes que tener algunas cositas preparadas, ¿no? Para saber pues cómo vas a gestionar tu día a día o qué vas a necesitar para gestionar los visados o cómo hacer con el dinero, y todo esto se cuenta en los talleres prácticos.
Claro. Bueno, pues Itziar, muchísimas gracias. No vamos a dejar del todo las jornadas, pero muchas gracias por contarnos toda esta organización. Recordeu, el 26 i 27 de maig a Barcelona, a l'antiga fàbrica d'AM, i el 31 de maig i 1 de juny a Madrid. Tornen les jornades IATI, importantíssimes, jornades de grans viatges, on podeu obtenir moltíssima informació per aquell viatge que esteu preparant o que penseu que fareu quan ho permeti la pandèmia sanitària. Itziar, gràcies.
Pues muchas gracias. Y si alguien quiere más información concreta de los horarios o de las charlas en concreto, en jornadasgrandesviajes.es está toda la información.
Muy bien. Gracias. Hasta otra.
Gracias.
Adiós. I no deixem les jornades perquè, com us deia, avui també ens acompanyarà una de les viatgeres que participarà en les jornades d'aquest any. Ella és periodista, ha fet informació política, econòmica, societat, conflictes, catàstrofes, ha fet de tot el que té a veure amb el periodisme. Va ser corresponsal de Televisió Espanyola durant més de 25 anys. Moscou, Viena, Buenos Aires, Hong Kong, són algunes de les ciutats des d'on ella ens ha informat. Abans d'aquesta impecable trajectòria professional, l'any 1973, la Rosa Maria Calaf va fer un viatge a l'Àfrica. Anava acompanyada de José Antonio Rodríguez. Tots dos tenien menys de 30 anys i van decidir recórrer l'Àfrica en una furgoneta. Dins portaven una moto, una Montesa, que era la moto de l'època. Un viatge que havia de durar 3 o 4 mesos, però que es van allargant i va durar un any i mig. Sobre aquest viatge és sobre el que parlarà Rosa Maria Calaf i Juan Antonio Rodríguez a les jornades IATI. Rosa Maria Calaf, buenos días.
Hola, bon dia, bon dia.
Bon dia. Escolta'm, 1973, situem-nos en l'escenari. No hi havia mòbils, no hi havia internet. És a dir, que quan un agafava una furgoneta i se n'anava cap a l'Àfrica, doncs quedava una mica com desconnectat del món, diríem, no?
Doncs absolutament sí, perquè a més en allà tampoc hi havia telèfon als mateixos llocs, ni mòbil, ni, o sigui, ni fixa, no?
Quan per deixaves tant, Marroc, ja...
Exactament, no? I per tant, doncs, evidentment, o sigui, la gran part d'aquest any i escac, doncs, van ser 13 mesos i mig, gairebé 14, doncs vam estar incomunicats absolutament. I com que a més tampoc anàvem doncs, massa ràpids, doncs no arribàvem allò, hi havia punts on podies anar dient, no? O sigui que efectivament era una de les característiques, home, que complicava, però que per una altra banda doncs, també tenia les seves avantatges.
Jo suposo que la gent que vau deixar aquí va quedar patint moltíssim.
Sí, sí, però de totes maneres la meva família era una família molt viatgera, que era poc comú
en
aquella època i sobretot abans, no? I pensa que el meu avi matern, doncs ja viatjava, va anar a la Índia, imagina't, o sigui, a començaments del segle XX, i anava als Estats Units molt sovint, és a dir, jo tenia un entorn familiar molt viatger i per tant, i molt lector. Aleshores, jo recordo que de les primeres meves lectures amb el meu pare, de fet, el meu pare me la llegia, era l'Odissea, per exemple, no? O sigui, vull dir que no era tan estrany i, per tant, doncs ells, home, clar que patien, però, en fi, possiblement molt menys que altres persones.
Bé, per què vau triar l'Àfrica?
Bé, doncs, la veritat és que no t'ho sé dir. Suposo que perquè volíem fer una expedició i vam començar pensant en el Sàhara, i és el que teníem més a prop, no?, evidentment. I per tant, doncs, a poc a poc vam anar dient, home, doncs, si ja que fem el Sàhara, perquè no baixem una mica més? I aleshores vam dir, bueno, doncs farem això, 3 mesos, dalt i fins allà on arribem. Però mira, vam anar tirant i vam acabar a Ciutat del Cap.
Tirant, us va passar un any i mig.
Un any i mig, exactament. Pensant que, evidentment, era molt, molt complicat logísticament, no? No hi havia pràcticament... no hi havia carreteres, o sigui, una gran part del viatge van ser, lògicament, pistes de terra, llocs que fèiem a vegades una mitja de 20-25 quilòmetres al dia, perquè anaves tenint que desbrossar la carretera, no? De cop i volta et trobaves arbres, branques, en fi, de tot pel mig, i era molt complicat, però esclar, era apassionant, absolutament. Jo tinc enveja de mi mateixa, moltes vegades.
Clar, suposo que clar, no tenir 30 anys també ajuda, no?
Bueno, ajuda molt, però també t'haig de dir que fa, pues, ara en tinc 75, i fa pues, 6 anys, ens vam anar des d'aquí a Mongòlia amb cotxe, amb el José Antonio, o sigui que, en fi, vull dir, això no, és un vici que no es perd.
Moltes vegades és actitud.
Exacte, també jo crec que això és fonamental, sí. O sigui, tal com enfrontes, i tenir salut, evidentment, no?
De tota manera, escolta'm, l'any 73, Uganda i Ruanda en quina situació estaven?
No, en aquell moment
no hi havia sortit, conflicte.
Havien sortit d'una crisi, en fi, també, doncs, amb genocidis semblants, que aleshores eren evidentment menys mediàtics perquè la tecnologia ho permetia menys, però havien tingut ja uns episodis, el que passa que al revés, és a dir, que hutus i tutsis sempre han estat lògicament enfrontats. El poder colonial va utilitzar aquest enfrontament, evidentment, en el seu propi benefici, no va ajudar gens, i aleshores doncs, al sortir de l'època colonial va continuar l'enfrontament. I quan vam arribar, doncs, recordo que una de les primeres coses que ens van explicar doncs, és que feia molt poc que els rius, deien, baixaven vermells de la sang de la gent doncs, que la mataven a cops de machete, que en fi, que era el que tenien, no? Home, o sigui, vull dir que era estaven en reconciliació oficial, però, en fi, a la pràctica, pues, bastant complicat.
Clar, és que possiblement ve també el Níger en aquell moment, no? Segurament, però que possiblement era la zona més conflictiva, no?, amb la que es vau trobar.
Sí, aquesta zona, a veure, hi havia focus, no? Per exemple, ens vam trobar amb el Txad també en un moment complicat, perquè a més havien segrestat amb uns francesos, i doncs era, bueno, i llavors també hem de pensar que eren, ja dic, feia relativament poc que s'havia sortit de la colonització i que hi havia hagut, no?, les enfrontaments i els processos de descolonització, que no sempre havien estat, més aviat mai, doncs, pacífics, no? Per tant, no era fàcil, però sí que hi era un moment d'il·lusió en la que, bueno, la gent doncs pensava, no?, que tenia un futur i per tant era molt, molt diferent. És un viatge que ara en aquest moment no es podria fer, tal com el vam fer nosaltres.
Yeah.
Seria absolutament impossible. El que és molt greu, perquè això vol dir que en lloc de fer el món més gran, el fem més petit.
Bueno, especialment a l'Àfrica és molt greu, no?, perquè la divisió de les fronteres africanes no les han marcat ells.
Exacte. O sigui, això és fonamental, això que dius, no? O sigui, és a dir, és tot artificial, per tant, no s'han respectat doncs, bueno, les divisions naturals, no?, en tots els sentits, naturals, geogràfics i naturals, doncs, poblacionals, no?, demogràfics. I tot això té unes conseqüències, és evident, no? I després, evidentment, fonamentalment, el més greu, doncs, és la depredació dels recursos, no?, que continuem fent encara que no siguin poder colonial, no?, des d'Occident.
Està clar. Escolta'm, Rosa Maria, una part difícil d'aquest viatge va ser justament la preparació, no? I vau haver de recórrer, doncs, a personatges molt diversos, no?, des de missioners, passant per persones que treballaven al zoo de Barcelona o reporters com vosaltres.
Interessant, com tots els viatges, perquè jo crec que una part importantíssima del viatge és la preparació, és a dir, comences a viatjar ja, no?
Sí, sí, clar.
I per tant, doncs, això ho has d'aprofitar i ho has de gaudir, o sigui, no s'ha de veure com una part negativa, és dificultosa, però és el repte, no? I sí, en aquell moment, imagineu-se, no? L'Espanya d'aquella època, en la que no hi havia accés gairebé a res, em refereixo, doncs, en quant a cultura, no?, literatura, etc. I per tant vam haver d'anar, doncs, des de buscar materials a Londres i a París, i després efectivament contactar, doncs, aquí amb aquelles persones, el professor Sabater, o sigui, del Zoològic de Barcelona, que era un gran primatòleg, i ens va ajudar moltíssim, o sigui, amb consells pràctics, no?, i després, doncs, bueno, jo fins i tot vaig arribar a parlar amb en Kapuscinski, perquè que aleshores no era, evidentment, el Kapuscinski que...
Era periodista, no?
Era periodista, era un home que havia viatjat ja per Àfrica, que per uns contactes francesos meus, doncs, vaig tenir accés, però no era famós i no era tan conegut en absolut, no? Però em van dir, bueno, és una persona que en sap molt i tal, i bueno, i vaig parlar per telèfon i molt bé. O sigui que sí, vam haver d'espavilar.
Bé, escolta, estem amb ànsia d'escoltar-vos.
Doncs bé, jo ja és un plaer, no? I la veritat que és que treballar amb la Magalicia i el Pablo i amb aquestes jornades i estar voltat de viatgers, per nosaltres és absolutament un privilegi, perquè si hi ha una cosa que ens agrada, doncs és això, i bueno, la prova és que tenim una edat i continuem, tenim un tot terreny i cada any, bueno, de fet fa 2 anys ens en vam anar a Senegal amb el Toyota i hem travessat fa també 3 anys al Sudan amb tot terreny i continuem. Menys aquest any que estem engaviats, com tothom.
Estic per demanar-vos que us convertiu en col·laboradors del programa.
Doncs, quan vulgueu, perquè, escolta, nosaltres ja dic que, a més, això d'explicar batalletes, no?, doncs és fantàstic, i si són batalletes de viatges,
encara millor. I més amb aquesta situació que estem vivint, que és tan complexa i que ja no podem explicar cap batalleta de viatge, perquè o són antigues o no les podem anar renovant.
Sí.
Rosa Maria, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minutets, t'ho agraïm moltíssim, i estarem molt pendents d'aquestes jornades i d'aquest viatge a l'Àfrica tan interessantíssim que vau fer l'any 73 i que s'ha de contemplar en el context, per veure la dificultat i les diferències que pot haver entre un viatge a l'Àfrica de l'any 73 a un viatge a l'Àfrica en aquests moments, amb les diferències en tots els sentits, vull dir que, com molt bé deies, ara no seria el mateix viatge, però en qualsevol cas, respecte a la incomunicació, doncs grans diferències, està clar. Gràcies per atendre'ns.
Encantadíssima, i quan vulgueu, una abraçada.
Una abraçada.
Les jornades són molt, molt, molt interessants.
Molt interessants, no ens les podem perdre. Gràcies, Rosa Maria.
Bon dia.
Vinga, adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.